les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, passa un minut de les 12 del migdia, us informa Anna Closa. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha dit que la Generalitat ja ha demanat a l'Estat l'informe d'execució pressupostària del primer trimestre del 2022. Ho ha dit a TV3.
Hem demanat les dades d'aquest any i ens les han de facilitar. Òbviament, ja hi ha una execució del pressupost del primer trimestre. Doncs, en aquest sentit, veure si efectivament hi ha una, diguem-ne, una represa immediata de totes aquestes contractacions que estaven, doncs, no assolides i, per tant, estem esperant resposta.
Vilagrà, que ha retret el baix nivell d'inversió a Catalunya, també ha dit que les relacions entre els dos executius passen per una crisi de confiança molt important. Canviant de qüestió, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma el 25% de castellà a una classe de P4 a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. L'octubre passat, el Tribunal va imposar aquesta mesura cautelar mentre es resolia el fons de l'assumpte. Al febrer, diverses famílies van demanar derogar aquesta cautelar i al març el TSJ ja va desestimar la petició i ara ha rebutjat un nou recurs. La decisió encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. I les autoritats sanitàries han activat la vigilància del virus del Nil Occidental, que es transmet pels mosquits, a tres comarques catalanes, a l'Alt Camp, al Baix Camp i al Segrià. Tot i que la majoria dels infectats pel virus solen ser asimptomàtics, un 1% d'aquests pot ser mortal. De fet, el 2020 hi va haver un brot de virus del Nil a Andalusia que va causar 8 morts i 77 contagis. El 2021 el brot va ser menys greu, 6 persones infectades i un mort. Els símptomes solen ser febre, dolor muscular i articular, mal de cap i intolerància normal a la llum. Més notícies. Precisament avui, que és el Dia Mundial de la Bicicleta, es confirma que el sistema de bicicleta metropolitana el gestionarà una empresa diferent al del Bicing de Barcelona. Es diu Ambici. Ens ho explica la Sílvia Muñoz.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 40 milions d'euros a l'empresa UTE, formada per Nextbike, Movement i Mobus, la gestió i manteniment de la bicicleta pública metropolitana. Està previst que 2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions de 15 municipis metropolitans estiguin en marxa a finals d'aquest any. El servei no serà previsiblement compatible amb el sistema de la capital catalana, tot i que s'estan contemplant estacions de pont o de transferència dels dos serveis. En zones com Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. També abonaments compartits dels dos serveis, és a dir, compra creuada, amb descomptes pels seus usuaris.
Gràcies, Sílvia. I en successos, els Mossos d'Esquadra estan buscant una dona gran que hauria desaparegut aquest dijous al migdia. La dona va anar a la Ciutat de la Justícia acompanyada d'una responsable de la residència on viu i el seu fill s'hi va presentar. Tot i l'oposició de la responsable de la residència, l'home es va endur la seva mare. La residència ha interposat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per desaparició. La policia està fent gestions per localitzar-la. I acabem amb un apunt musical, com cada divendres, perquè la compositora i cantant catalana Marta Knight ha publicat avui el seu àlbum de debut Strange Times Forever. Així sona el seu Half a Room. Cerca l'àlbum l'ha produït Pau Riutort, qui també ha treballat amb Rosalia i l'Abat Gyal, entre altres. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El Barça planta el president de la Lliga, Javier Tebas, i es nega a signar l'acord amb CBC pels drets televisius. El vicepresident econòmic de l'entitat blaurana, Eduard Romeu, ha acusat a Tebas de ser corresponsable de la situació actual del club perquè ha permès coses sabent que anaven en contra dels interessos del Barça. Ho ha dit durant una entrevista aquest matí a RAC1, on ha explicat també que l'acord pels drets televisius amb aquest fons d'inversió pot ser correcte per als clubs més modestos, però per a un club de la talla del Barça és un mal negoci. D'altra banda, el Barça ja ha presentat oficialment la samarreta que lluiran els jugadors i jugadores del primer equip femení i masculí. La propera temporada, el disseny s'ha inspirat en la Barcelona Olímpica del 92, aquest any que es commemora el 30è aniversari dels Jocs que van transformar la capital catalana. L'equipació que els jugadors portaran al camp i les rèpliques de samarretes pels aficionats, la primera amb el logo de Spotify, estan fabricades amb teixit de polièster 100% fet d'ampolles de plàstic reciclades. En bàsquet, Barça i Joventut de Badalona comencen aquesta nit la sèrie de semifinals pel títol de l'ACB. Els dos primers partits es jugaran al Palau Blaugrana. La penya ja arriba amb un bon moment de joc i el Barça té ganes de revalidar el títol després de caure a les primeres de canvi a la Final Four de l'Eurolliga. Els de Badalona tenen la baixa del pivot Vladimir Brodzianski, mentre que el Barça podrien reaparèixer avui Àlex Abrines i Sertac Sanli, que van ser baixa en els darrers partits. L'enfrontament començarà a les 9 i la sèrie resoldrà el millor de 5 partits. El segon serà diumenge a 1:15 del migdia. I en motor, 4 catalans han entrat en les 5 primeres places en els entrenaments lliures del Gran Premi de MotoGP, que ha començat aquest matí al circuit de Montmeló. La sessió l'ha liderat Alec Rins per davant de Maverick Viñales, que ha estat segon, i de Morbidelli, que ha fet el tercer millor temps. Els germans Pol i Aleix Espargaró han fet el quart i cinquè lloc, respectivament. En Moto3 ha liderat el mallorquí Izan Guevara. El gran absent, per cert, d'aquest Gran Premi és Marc Márquez. El pilot de Cervera ja es troba en procés de recuperació després d'haver estat intervingut satisfactòriament de l'húmer dret a la clínica Mayo, a Minnesota. Márquez estarà uns dies més a la clínica nord-americana per completar la fase postoperatòria abans de tornar a casa i començar ja la fase de rehabilitació.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Culturetes.
Minuts, gairebé 9, que passen de les 12. 20 informats aquí al matí a Ràdio Estel i després d'escoltar el Matrícula Oberta amb l'Olga Vallejo. Tornem a estar aquí, que per cert, culturetes.
Hola.
Jo no sé si dir-te hola i adéu.
Adéu,
perquè, a sí. veure, o sigui, què vol dir això, que marxes...
Marxo.
Quan marxes a Nova York?
Toco el 2, Mercè. Me'n vaig al dimarts. Al dimarts. Si tot va bé, jo estic creuant dits perquè tinc una mica de pànic, que ara he imaginat que agafo Covid, Mercè. Imagina't, perquè em demanen una...
Però tu ja l'has agafat, no? No?
Jo ja el vaig agafar, estic vacunadíssima. Sí. Estic entre tranquil·la, però també penso, mentalitza't, no?
Sí, perquè ara tu també Covid, també t'ho dic ara. Eh?
Jo gràcies, aquí gràcies per ajudar-me, Mercè, a fomentar el meu pensament positiu. No, a veure, o sigui, jo estic intentant creure'm que sí que marxo.
Molt bé.
Sí, estaré allà una setmaneta i pico, i quan torni...
Això és escandalós, o sigui, sí. A veure...
La Mercè no pot parar d'obrir la boca des de que li he dit que marxo.
No puc tancar-la, no puc tancar-la. O sigui, és que és al·lucin que vas... Clar, anava a dir que vas a fer a Nova York. Tantes coses, culturetes.
Sí, no ho sé, mira, em deixaré portar una mica. Vaig a veure una amiga que viu allà, o sigui que em deixaré portar... Elles també és molt culturetes, o sigui que jo crec que quan torni portaré alguna cosa de Nova York.
A mi em va al·lucinar... Jo és que soc bastant de museus, o sigui, soc d'aquest col·lectiu que va als museus.
quan va a ciutats, vas a museus.
Sí, sí, i puc estar hores i hores i hores, m'encanta, m'agrada moltíssim. I clar, és que Nova York, el Met, per mi, o sigui, top, de top, eh?
Ja hi aniré, Mercè.
I és, clar, tu, és la primera vegada que hi vas?
Sí.
Oh, mare.
Molt fort. La primera als Estats Units. No la primera que creu el Charco,
sí,
perquè vaig anar a Canadà, però la primera als Estats Units, sí, i a Nova York, és que tinc moltes ganes.
I apareix que la temperatura perfecta, no la mateix?
Sí. Suposo, espero que sí, perquè clar, no fa fred, tampoc fa molta calor, jo crec que anirà bé. Wow. A veure què tal.
Bé, ja ens explicaràs. En tot cas, avui de què ens vols parlar?
Doncs mira, vinc amb una mica de ressaca emocional, només emocional, d'ahir que vaig anar al Primavera Sound.
Vas anar al Primavera Sound?
Ahir vaig anar al Primavera Sound. Bé, o sigui...
Vas arribar a la barra, tu?
És que hi ha hagut moltes queixes amb això. És veritat que hi havia moltíssima gent i depenent de l'escenari estava petadíssim i les barres del costat també.
Sí.
I depèn de quina anaves i a quina hora, no tant. Llavors, bueno, jo vaig anar sobretot a la primera... Vull dir, més aviat al vespre, principis de nit, i vaig estar bé i després vaig marxar.
Vas fer cua a l'entrar?
No. No, a l'entrar va anar bé. Però, clar, suposo que també depenia una mica del moment en el que arribaves, eh? Uh-huh. I és veritat que jo vaig marxar cap a les 11 i en aquell moment sí que començaves a veure gent, molta gent.
Uh-huh.
Llavors, en aquell moment jo vaig dir, bueno, jo marxo, i això...
I ara que dius, jo marxo, la sortida va anar bé? Vas arribar al trans...
Sí, la sortida va anar bé, o sigui, és veritat que hi havia, com el que et dic, com molta gent que
entrava,
anava cap a direcció contrària, sí. Però, bueno, clar, cap a la nit els concerts que hi havien també doncs, crec que atreien bastanta gent i per això es va com massificar una mica.
I què vas anar a veure?
Vaig veure Mabel, que és que, clar, pensa, Mercè, mira, jo avui parlaré de música clàssica, que ara en parlem d'això, que tampoc... O sigui, jo no sóc una gran oient de música clàssica, però tampoc una gran oient dels artistes que hi havia ahir Primavera Sound.
Però era, o sigui, Primavera Sound d'aquest any hi havia de tot.
Sí,
hi ha de tot,
hi ha
no?
De tot.
Hi ha de tot.
Sí, 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 sí. Jo vaig anar-hi ahir per feina, llavors, clar, vaig anar com amb orelles obertes a escoltar a veure què em trobava, però no és allò que dius, oh, hi havia, per exemple, avui a Manel. Avui jo hagués anat encantadíssima perquè m'encanta. Però ahir vaig anar una mica a experimentar.
Bueno, clar, ahir a dijous, no? Avui suposo que estarà com el cartell més... Caps
sí,
de cartell,
avui
no?
A la Maia... Sí, no em sé gaire bé la programació, però sí que avui hi ha Maia i Manel, per exemple, que són els que a mi m'agraden i per això m'ho conec.
Clar, o per exemple, The Strokes, que...
Penso que es va cancel·lar.
Sí, es va cancel·lar perquè, bueno, per motius de salut, i diria que sí, que la setmana que ve sí que actuaran, els The Strokes, el divendres. Dua Lipa també serà, no sé si aquest cap de setmana.
A veure què tal la gent de
Dua Lipa. Mar Bonet.
Ahir, això va ser
ahir. Això va ser.
Sí, no la vaig veure, però sí, sí que va ser ahir. És que, clar, és tan gran, Mercè. O sigui, jo era el primer cop que hi anava.
Carolina Durante, els vas veure o no?
No els vaig veure. Vaig veure Mabel i vaig veure Charlie XCX.
Molt
vaig
bé.
Veure aquestes dues. Però és que, clar, és tan gran que és que potser has de caminar com 20 minuts entre escenari i escenari. Yeah. O sigui, t'has d'organitzar bé, perquè tu penses, bueno, jo potser he comprat l'entrada per veure dos concerts i encara se'm solapen, saps?
Però ets de les que va... O sigui, clar, tu anaves per feina, entenc, no? Llavors
sí.
Anaves com
bueno, jo,
llocs concrets.
També vaig anar a passar bé, però sí, vaig anar, clar, sí, anava a llocs concrets que m'interessaven i això. Però bueno, molt divertit.
Vinga, doncs avui em vols parlar de música clàssica,
ara anem
no?
Al contrari, sí.
Va,
vinga.
Saps que meravella?
Sí, no?
Uau.
Aquesta, o sigui, a mi m'encanta, m'encanta.
Canon Pachelbel.
Sí. Jo va ser com dels primers que... Les primeres peces de música clàssica que vaig dir, calla, que potser m'agrada, no? En plan d'això. Tu escoltes música clàssica?
Mira, la veritat és que sí, perquè
sí?
M'agrada molt també per concentrar-me. Jo soc bastant dispersa i la música clàssica, sí. Haig de dir que m'ajuda. És de les poques coses que fa que estigui concentrada en alguna cosa. Per tant, si ets a treballar, música clàssica.
És que hi ha molta gent que ho fa, que posa això al YouTube de música clàssica per estudiar i et surt com un vídeo de 3 hores amb tot de peces de música clàssica i hi ha molta gent que potser en el seu dia a dia no ho escolta, però quan estudia, sí.
Clar, jo crec que és música per tots els públics, però no ho sé, Eugènia, potser sí que com a mínim a casa nostra, té més tirada entre el públic adult.
Jo crec que sí, el que passa que també depèn de les bombolles. Jo, per exemple, la gent del meu voltant no, en general no escolta música clàssica, però també és veritat que hi ha molt de desconeixement, o sigui, jo crec que no ens ensenyen prou, no ens fan prou pedagogia sobre com apreciar la música clàssica, no? A vegades sentim un violí i diem, ah, mira, música clàssica, sí. I associem com l'estil clàssic amb molts instruments de corda, tocant junts, segurament ens ve el cap Mozart, Beethoven, aquelles perruques típiques de les pel·lícules, no? El cap d'any a Viena, bueno, com tot d'imatges separades, però clar, la música clàssica és tot un món que no coneixem prou. Què és això?
Home.
Què? Que sona... Que estan a la primavera, no?
Sí, no és Primavera Sound, això?
No, això és Primavera de Vivaldi. Vivaldi va morir al segle XVIII, va ser compositor del barroc, però hi ha molts altres compositors dins de la música clàssica.
Això és Mozart, no?
Molt bé, exacte. Fa gràcia perquè jo i Mercè, o sigui, també em vaig posar a escoltar en plan a veure què ha fet Beethoven, perquè, o sigui, i llavors et sona, saps? I dius, ah, sí, això ho he sentit abans. Però tu ara m'imposes una peça qualsevol i jo segurament, a no ser que sigui la Primavera de Vivaldi, no et sabria dir.
No sabria reconèixer-la, ja, no, també em costaria, és així de trist. La veritat, sí.
Clar, és que hi ha Mozart, això, Vivaldi, Bach, n'hi ha molts altres, no? La música clàssica és un terme que es va inventar al segle XIX per designar tota la música que hi havia hagut fins aleshores, que es va considerar una mica com l'etapa d'or de la música, no? Que és tot el que no és música contemporània, es podria dir que és música clàssica. Per tant, això inclou com l'època del classicisme com a tal, però també l'època barroca, la renaixentista, o sigui, com la música clàssica és com tot això.
Clar, d'alguna manera, ara hi penso, no, Eugeni, i potser s'associa més, no, a la música de culte, però clar, en realitat, tothom pot escoltar música clàssica, no? Perquè potser el problema és aquest, no? És com que es fa de fa anys, no hi ha potser ara mateix una divulgació activa de la música clàssica.
Exactament, Mercè. I jo pensava sobre aquest tema i em va fer gràcia perquè vaig trobar un projecte que vol justament apropar la música clàssica a la gent jove. Que això crec que és un
està
gran...
molt bé,
és un
no?
gran tema.
Sí, és necessari, perquè clar. És això que tu dius, no? Que falta aquesta divulgació.
Clar, és que a vegades es categoritza la música per grups de gent, o sigui, d'edat. Per exemple, reggaeton, joves, sí. Música clàssica, gent sí. gran, música dels anys 80, gent dels 80. A mi, si dic que m'agrada el Elton John, és com quin problema tens amb la música de la teva època, saps? Mm-hmm. I tot pot agradar a tothom, no? Llavors, amb aquest projecte de rebot, a més, s'ha fet com una associació que es diu Joventut Clàssica Orfeus, que vol ajudar els joves que es volen dedicar a la música clàssica, i el que faran serà enregistrar un seguit de peces musicals en un estudi de gravació per treure en forma de disc. I una, la que és més important serà la sonata pastoral de Beethoven, que de seguida en parlem, i per això estan com recaptant fons per poder aconseguir fer aquest projecte de divulgació de la música clàssica. Sí.
Doncs mireu, per conèixer més de prop aquesta iniciativa que ens està explicant l'Eugènia, la nostra cultureta, ja ens escolta el Xavier de la Fuente. Ell és estudiant de l'ESMUC, no? I porta, doncs, això, no? Aquesta promoció i gestió, i a més participa en aquest projecte. Xavier, bon dia, com estàs? Gràcies per atendre'ns la nostra trucada.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me. Bé, estic bé.
Ho celebrem. Xavier, tu vas començar el piano de molt, molt jove, oi? A quina edat?
Sí, la veritat és que no recordo l'edat exacta amb la que vaig començar a tocar, però era molt petit. Vaig començar com, suposo que al torn dels 7-8 anys, i vaig començar com tots els nens petits, quan els seus pares els apunten a una extraescolar de l'escola, per treure-se'ls de sobre a les tardes, i... bueno.
Activitat extraescolar, eh, Xavier?
Sí, exacte, vaig començar com un extraescolar.
Mira, us haig de dir una cosa, ahir justament va estar l'Albert Guinovart, el compositor Albert Guinovart, sí. Saps? I ens deia això, que ell als 3 anys va començar a tocar el piano. Imagina't, Xavier.
Sí, però bueno, és cert que la meva família havia bastanta tradició musical, no? La meva mare i els meus tiets havien tocat el piano de petits, uh-huh. I suposo que em van apuntar per això, però a mesura que vaig anar creixent, d'alguna manera vaig ser jo qui va donar el pas i els vaig dir, mira, que no vull que sigui un extraescolar, vull que sigui uns estudis, vull que sigui més reglat. Uh-huh. I va ser aleshores quan vaig començar en acadèmies de música, a fer el grau professional, que se'n diu. I, bueno, a primer de batxillerat va ser quan vaig obtenir plaça a l'Oriol Martorell, que és una escola on té els estudis de música de grau professional i els estudis normals, com poden ser l'ESO o el batxillerat, que estan integrats, que es fan al mateix centre. Uh-huh. I allà va ser on vaig conèixer el meu professor actual, que és el Xavier Pardo Sabartés, amb el qual enregistraré aquest disc.
Perquè, Xavier, tu ara quants anys tens? Que això no ho hem preguntat i és important.
19 anys.
19 anys, clar, és que molt jove també. Jo també sóc jove, però en tinc 26, o sigui, ell és molt més jove.
Bueno, sou escandalosament joves els dos, vull dir, a veure.
Sí, sí,
partint d'aquí, eh?
I Xavier, ens deies, vas començar el piano de molt jove, tenies a casa un ambient musical que segur que et va fer créixer l'interès, però tenies molt clar que era el piano o vas fer com la típica roda d'instruments que comences a provar instruments i tries?
No, en el meu cas va ser el piano directament, no sé per quin motiu, bueno, suposo que era perquè ma mare va tocar el piano, no?
Ah.
I va dir, vinga, com que jo no vaig aconseguir seguir amb l'instrument, que ho faci el nen. I en cap moment vaig dubtar, perquè des del primer moment em va agradar i em sentia molt còmode amb l'instrument.
Mm-hmm. Clar, Xavier, ara ho parlàvem, amb l'Eugènia, la sensació una mica és que és a casa nostra, és que la música clàssica no té massa tirada, no?, entre el públic jove. Quin és el teu punt de vista? Per què t'ha agradat tu la música clàssica?
Bueno, és un fet i és una realitat que la música clàssica està molt allunyada d'una sèrie d'edat, sobretot la jove. Jo això ho veig dia a dia amb el meu grup d'amics que està fora de l'entorn clàssic, perquè òbviament quan estic a l'ESMUC estic rodejat tot el dia de joves que estan enamorats de la música clàssica i que estan tot el dia allà, però quan surto i vaig amb els meus amics de tota la vida i els convido a algun concert, a lo millor em diuen, oi, se'm fa una mica de mandra perquè potser m'adormo, saps? I això em fa una mica de ràbia a vegades,
sí.
Que la música clàssica no només és relaxant, no només és aquest tipus de música que tenim com un cliché, no?, que ens pensem que ens podem adormir. És al revés, hem de pensar que la música clàssica és del que prové totes les músiques que hi ha avui en dia.
Clar.
És a dir, el reggaeton que ballem a les discoteques prové exactament cada cosa, tant el ritme com les harmonies, com els acords que hi ha en aquestes peces, provenen d'autors com Beethoven i Bach, que són els que tocarem en el nostre disc.
Clar, és la base, no?, de tot, d'alguna manera, Xavier?
Exacte, hem d'entendre que en el fons provenim d'allà. I una mica el que intentem fer tant amb l'associació com amb el disc que traurem aquest setembre és això, apropar els joves. Què passa? Que és bastant complicat i estem establint un mètode que esperem que funcioni, no?, que es tira una mica per l'entorn audiovisual. Vivim en una època on tot el tema audiovisual són impulsos que rebem constantment, tant per les xarxes socials com amb les sèries de Netflix, etc. I el que volem és juntar aquestes dues coses, no?, fer algun petit enregistrament audiovisual que sigui molt potent a nivell de missatge, a nivell d'inputs que vagi rebent, molt relacionat amb les xarxes socials i amb el que estan acostumats els joves a viure, i de fons amb música clàssica, sense que aquesta música clàssica perdi la seva rigorositat i la seva excel·lència interpretativa.
Clar, ara pensant, Xavier, Eugènia, vosaltres que sou escandalosament joves, ja paro, no sé, també ens pot donar la sensació moltes vegades, a veure, vosaltres esteu, sou més propers, no?, a la gent jove, als vostres amics, no?, vosaltres creieu que ells pensen que potser per escoltar música clàssica has de tenir com una formació prèvia o has de conèixer, no?, diguéssim, el que és la música clàssica? Xavier, com ho veus tu, això?
Sí.
És compartit? O sigui, t'ho han dit, això, realment, els teus col·legues, saps? De dir, escolta, és que, clar, és que per escoltar música clàssica n'has de saber.
Sí, ho he sentit mil vegades. De fet, la meva opinió és que ho comparteixo a la meitat, no? Una cosa és, tu no tens per què saber de música clàssica per disfrutar-la. Vull dir, tu pots gaudir d'una sinfonia de Beethoven sense saber-ne de música clàssica. Què passa? Que en el moment en què la vols interpretar o en el moment en què la vols entendre, òbviament, requereix una formació musical prèvia molt gran. Pensa que els que estem estudiant a l'ESMUC, per exemple, portem des de primer d'ESU totes les tardes als conservatoris on ens ensenyen harmonia, ens ensenyen auditiva, ens ensenyen una història de la música, i sense aquests coneixements no seríem capaç d'aguantar un concert de dues hores d'una sinfonia, saps?
Clar, però també suposo que això passa una mica amb tots els estils, entenc que amb la música clàssica és molt més extens, però hi ha moltíssima gent que va a la discoteca i escolta molts estils diferents i reggaeton i tal, i no sap ni el que és una corxera, segurament, m'entens? I igualment es pot disfrutar igual, no? Vull dir, és el que deies.
Sí, ho entenc, però clar, hem d'entendre que la música actual que es fa actualment és una música que està escrita pensant en el públic.
Clar, és això és veritat.
Beethoven, quan escrivia les seves sonates, la sonata que tocaré, la pastoral, no la va escriure pensant en ningú, la va escriure pensant en ell. Saps? En canvi, avui en dia, quan escoltem el reggaeton, són cançons que estan totalment preparades, que passen per moltíssims filtres, per filtres que determinen cap a quin públic exactament anirà, fan ritmes que la gent els agrada.
Clar. Avui en dia tot es pensa per l'audiència, jo crec, en tots els sentits, no només musical, sinó tot el que fa és el màrqueting, no? Una mica tot el que fan les empreses, tot sí. Es pensa pel públic, per l'audiència, i s'acota. I justament en aquest sentit, Xavi, abans ens deies, com que vivim en un món totalment visual, i és veritat que rebem inputs de vídeos tot el dia, el que heu decidit fer és un vídeo, no? Justament, parla'ns una mica d'aquest vídeo, que, com ens l'imaginem?
Sí, exactament. Mira, hem d'entendre que de la mateixa manera que Beethoven no pensava en com serien les societats posteriors a la seva, doncs nosaltres el que hem volgut fer és una mica adaptar-nos al que és la societat actual, sobretot la jove, tot i que està obert a tots els públics. Ens hem juntat amb el director de cine Jesús d'Armesto per dirigir aquesta minipel·lícula que li podem dir de la sonata pastoral. Hem d'entendre que la sonata pastoral de Beethoven és una sonata que representa un dia sencer en la naturalesa, al camp.
Ah.
Llavors, és la interpretació que se li ha donat posteriorment. Això Beethoven mai ho va arribar a dir.
Clar, això és molt xulo el que has dit ara, Xavier, no? Perquè, d'alguna manera, creieu que la música avui en dia també ha de tenir, la música clàssica, una part visual imprescindible? Avui parlem de la música clàssica, no? Perquè nosaltres, clar, ens ve el cap la Rosalía, que ens la imaginem
sí,
ja
és veritat.
Amb un look com superconcret, per sí. exemple, no? Però com seria, no? Ara ens estava parlant, no, el Xavier, aquesta visualització de la música clàssica.
És veritat que és això que dius, Mercè, que jo penso en la Rosalía, per exemple, i no només em ve la seva música al cap, sinó que em venen les seves ungles, per exemple.
Per exemple.
No? Que la Rosalía i les seves ungles, tothom sap que tal. Clar, entenc que hi ha com una apreciació de l'estètica avui en dia, que potser en aquell moment no hi era, perquè tampoc hi havia maneres d'enregistrar l'estètica, tal i com ho fem ara, no?, amb vídeos.
Exactament. I una mica el que volem fer és això, perquè... Com a molt, això, l'estètica, és el que tu comentaves abans, com a molt ens pot venir cap les perruques que portaven a l'època, o tu una partitura plena de guixades i moltes notes apinyades. És l'únic que ens pot venir al cap. I el que volem fer és una mica trencar amb aquest paradigma que tenim de la música clàssica, buscar noves coses, i això ho farem amb tot el tema visual.
Escolta, Xavier, precisament per acostar doncs, la clàssica al públic més jove, vosaltres feu que neixi aquest Joventut Clàssica Orfeus, que és aquest projecte que ens estàs explicant, que està en aquesta fase de Barcami, important, i us volem ajudar, no? L'objectiu és el d'aconseguir aquests 1.600 euros i podeu col·laborar al web de Barcami.com amb el títol Enregistrament per piano de la sonata pastoral de Beethoven. Quin dia s'acaba aquesta campanya de Barcami, Xavier? I com, en quin punt esteu ara mateix?
Mireu, aquest dia, el dia que s'acaba la campanya és el 18 de juny. I és una campanya que dura uns 40 dies i el seu objectiu és, bueno, ho explico una mica per si algú no sap, és crowdfunding, es diu, que la traducció seria micromecenatge, que és una manera de, entre petites aportacions de diferent gent, poder aconseguir una quantitat per fer un projecte. Nosaltres vam decidir fer-ho amb la plataforma Barcami, pel motiu de que el que fan és acollir projectes culturals, i vam veure que s'adaptava bastant bé a aquesta plataforma. Bàsicament és això, tu pots aportar una quantitat de diners, la que més et convingui, l'aportació mínima són 5 euros, i depenent del que aportis tens una recompensa. És molt important que la gent que doni diners o que dona diners entengui que ells són mecenes, que ells participen Clar. Activament en el projecte, no que donen un diners a fons perdut, sinó que tenen una recompensa, com pot ser, per exemple, el disc, quan el tinguem, l'enviarem de dic a tots els que hagin donat diners... entrades pel concert i en una sèrie de recompenses, i que ells formen part en tot moment del que és el procés creatiu del projecte.
Llavors, Xavier, quan tingueu aquests diners, podreu procedir a gravar aquest vídeo que deies, entre altres coses que fareu, que sortiràs tu interpretant la sonata pastoral de Beethoven, de l'opus 28, número 15, en re major. L'escoltem?
Va.
D'acord.
A veure si...
Gairebé, eh?
Gairebé.
Ara aquí la tens.
Aquesta, no?
És una meravella. Espera, l'escoltem una mica més, José. Xavier, va, com descriuries tu aquesta peça que estem escoltant, aquesta sonata pastoral de Beethoven?
Home, la veritat és que m'ha escollit aquesta peça pel motiu de que és totalment el contrari del que escolten els joves avui en dia. És totalment l'altra cara de la moneda. És una peça molt tranquil·la, és una peça molt expressiva i que és el que comentava abans. Jo opino que transmet una història, explica el dia sencer a la natura i és el que volem fer. El nostre objectiu amb el Recami és aconseguir els diners per portar un piano enmig del camp, enmig del bosc, i rodar mentre surti el sol, jo tocant el piano, amb aquesta cançó de fons.
Que bonic.
I volem transmetre això. Hi ha parts més una mica més fosques, una mica més oscures, que les faríem de nit, i per això és el que necessitem aquesta quantitat de diners, perquè, com podeu entendre, fer aquest tipus de muntatge audiovisual és complicat.
Ah, imagino.
I tant. Sobre temes, una última pregunta, Xavier, que ara m'ha creat curiositat. El que dèiem abans de les bombolles, no? Que tu deies, amb els meus amics de l'SMUC, tothom escolta música clàssica, en canvi vaig amb els meus amics de tota la vida i els hi costa molt més. Tu, quan entres al teu Instagram, al teu TikTok, el teu algoritme detecta que t'encanta la música clàssica i hi ha contingut de gent que parla música clàssica, saps el que et vull dir? A mi, per exemple, jo entro i tot em surten receptes, perquè m'agrada cuinar. No sé si tu entres al teu Instagram i hi ha contingut sobre música clàssica.
Sí, sí, al 100%.
Clar, és que veus, Mercè? O sigui, és que realment és molt fort perquè el contingut hi és, no? L'altre és que ens arribi.
I que es faci viral, no? I que, clar,
sí.
Totalment.
Perquè jo intento compartir aquest contingut amb els meus amics que no els agrada la música clàssica. I intento jo crear-lo. Jo ara estic començant un procés d'identitat artística per crear un perfil divulgador de la música clàssica.
Doncs bé, Xavier de la Fuente, estudiant de l'ESMUC de Promoció i Gestió i membre del projecte Joventut Clàssica Orfeus, enhorabona per la iniciativa, Xavier, que tingueu moltíssima sort. I, de fet, nosaltres recordar als nostres oients, Xavier, que si volen col·laborar perquè es faci realitat tot el projecte que ens ha explicat el Xavier, només heu d'entrar al web de verkami.com i buscar el projecte Enregistrament per Piano de la Sonata Pastoral de Beethoven. Xavier, moltes gràcies.
Sí, un pastoral en el Verkami surt el primer projecte.
Ja, perfecte. Doncs moltes gràcies, Xavier.
Gràcies, Xavier.
Mira, veus, a mi ja m'has ajudat a alinear les neurones.
Sí, tu ara, Mercè, ja has entrat moment fent.
Alineada, totalment.
Tot bé.
Concentrada.
Cap de setmana, ja està, ja arriba. Mercè, una última cosa, que sapigueu, si teniu ganes ara d'escoltar música clàssica interpretada per joves,
sí,
8 i 9 de juny, o sigui, la setmana que ve, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, justament l'Oriol Martorell, que és aquest institut on va anar el Xavier, fan un cicle de música de cambra. Hi ha tot de concerts gratuïts que fan aquests alumnes. Per tant,
carai,
música clàssica i gent jove. Allà ho veureu.
Doncs moltíssimes gràcies, Eugènia, per presentar-nos avui aquest projecte a la Culturetes, per retrobar-nos una mica amb aquest fascinant món de la música clàssica. I, clar, què he de dir-te, ens veiem en unes setmanes, eh?
Sí, va, a veure, que vindré parlant en anglès.
Ai, que bé, vinga. Ja hem passat el punt de dos quarts, però per cert, en aquest matí de divendres, què falta? Què ens està faltant? Doncs ens falta que connectem tot. I qui ens ajuda amb aquesta tasca cada divendres? L'Anna Prisma Grinya, que ja la tenim per aquí, la periodista i escriptora, que ja no recordo, José, on ens vam quedar la setmana passada? Vam parlar de Walt Disney, vam parlar... De quantes coses hem parlat ja amb l'Anna Pris? Fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada ens posa el dia de tot plegat l'Anna Pris i la Magrinya. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot està connectat.
5 minuts ara mateix que passen de 12:15. Seguim avançant en aquest matí ja. Divendres, que bé, en París, com estàs?
Unes ganes, mira, ja. Ara se m'entelen les ulleres. Feia dies que no em passava això. La mascareta, perquè aquí rotllo. Aneu encara amb molta seguretat i sempre segurs. Mascareta, però no hi veig. Vull dir, no es pot tenir tot en aquesta vida.
Has
no
de triar res. Entre respirar o veure.
Ostres, sí... Val, ja està, sense ulleres.
Sense ulleres, directament.
Jo potser també me l'estrec. Ai.
Mira, és un descans.
Ja està. Vallejo, tu saps el que et fas, eh?
Bon dia, sí. Bon dia. Jo he vingut aquí a aprendre.
Ui,
ja ho sabeu.
Llavors pots ja obrir la porta.
No, perquè sempre expliques moltes coses.
I la Vallejo amb ulleres, eh?
A mi no se m'entenen.
No,
jo no haig de llegir res.
Ho aconsegueix.
Espera't, ara que... A veure què us explicaré avui.
Ara no estàs asseguda, perquè, clar, no t'acabo de veure.
Tinc miopia, jo tampoc et veig.
Jo també posaré les ulleres.
Podem parar de fer el ridícul, que a més els oients no els importa.
No ens veu.
Els així ulls no ens veuen.
No, i ets de dir una cosa, Anna Pris, Marvin, ja té uns ulls.
Ai.
És veritat.
Un i dos, sí.
Mira,
sí,
tenim a la Mondelo per aquí, agafa-li
no,
els ulls.
No, que a més avui vinc a un atuel, és difícil. Hola, mira.
Va, no ens havíem quedat.
Ui, ens havíem quedat. La setmana passada, com que era l'últim dia del David Serra, estàveu que això semblava un galliner, fills meus.
I jo
no sé si... Mira, el José diu que... És... Bueno, també com un galliner ho estan bastant sempre.
Els divendres, però... sobretot, eh? José, els divendres, sobretot, és bastant... És un dia, no? Olga, que anem...
Una mica esbarats.
Dispersos.
Bueno, doncs jo, per si de cas, us faig una mica de resum, perquè crec que l'altre dia no us vau assabentar de res. Ambientem una miqueta l'escena, si us plou.
Eres tu dulce ilusión que yo soñé.
Han trigat només 4 segons en cantar.
No, una cosa, no he cantat en tota la setmana, eh que sí?
Cert.
O sigui, corroboro.
Què et passa? Estàs trista.
Estic trista. El vinc trista i no canto.
Has anat al Primavera Sound o no?
No.
I tu, Olga?
Tampoc, no veus que hem arribat a l'hora. Si no, estaríem encara buscant un taxi.
Tu ets de Primavera o no?
Jo, tot el que sigui gent, cues i suor...
Què?
Fora.
Fora, descartat.
Penseu que la gent baixeta, vosaltres sou altes, i això no ho sabeu. També hi ha la Mercè Mondelo per aquí fent xarxes, i ella potser m'ho pot corroborar, perquè som, bueno, d'alçada reduïda. Tu vas a un concert i tens alçada reduïda, primer, que no veus res, però el pitjor és que només olores aixelles.
També és veritat.
Ah, llavors, imagina't, tu estar allà en un concert, doncs, escolta'm, nois, jo a casa meva estic molt més tranquil·la, i com que jo faig bona olor, doncs no hi ha cap problema.
Sí, jo ara estava pensant, Primavera Sound, crec que hi he anat una vegada, només, i treballava. Vull dir que no...
Jo he anat tres.
Sí? Tres vegades?
Jo hi he anat una vegada perquè tocaven Blur i aquests m'agraden molt.
Aquests t'era igual, que hi hagués molta gent.
Sí, t'apartes una mica. Però, en tot cas, no parlem del Primavera.
No és Primavera.
No.
Oh, bueno, era una de les fades, no?
Era una de les fades?
Primavera, fauna...
Ostres, com te'n recordes?
I la
quantes
flora.
Vegades has vist aquesta pel·lícula? Jo crec que no l'he vist mai.
La Bella Dorment, no?
Mai.
Abans criticaves a la Marta per no haver vist Vic, i ara tu dius que no has vist mai la Bella Dorment?
No ho recordo.
Home, bueno. Segur... Vols dir que no?
Potser sí. L'he vist 8 o 9 vegades, ara no recordo exactament.
És una pel·lícula de l'any 59. També us diré que és d'aquestes... Home, xarones, xarones, home, sí. Amb aquesta noia cantant. La història, per qui no la recordi, veig que la Raga, que la deu haver vist 100 vegades, sí que la deu recordar.
No, però més que res també, perquè, bueno, coses de la vida que...
no cal que ho expliquis, o potser sí.
No cal.
No?
No, és igual.
Segur?
Tira.
No implica la teva amiga de les banyeres?
No hi és.
Val.
No, bueno, ho he hagut de pensar, però no hi és. Però tira.
En tot cas, de què va això? Els pares de la princesa Aurora la prometen amb el príncep Felip. Ja tot comença molt malament.
Sí.
El príncep Felip, aquí en coneixem un que ara és rei, en una festa on no han convidat a la fada malèfica.
Home.
A veure, també et diré que amb aquest nom...
No t'entren ganes.
No convida.
Què passa? Que la malèfica s'emprenya. Bueno, és allò que es casa una amiga del grup i va tothom i a tu no et convida.
És molt lleig.
Home, a vegades t'has d'empassar gripaus i per mantenir la pau, doncs mira, has de convidar algú que potser no et ve gaire
de
gust.
O és això de les bodes, dels casaments, és això que dius, ostres, que m'han convidat. Clar, el dia que et casis, què has de fer?
Has de...
Tu què faries, Anna Pris?
Jo, per
començar... Has de convidar tothom que hagi vingut al teu casament?
Per començar no casar-me. Però per continuar, clar, si ets una persona molt popular i t'han convidat a moltes bodes, doncs potser...
Ho tens fotut, malament,
Rai, no et podràs casar, hauràs d'anar estalviant. Ah. Vinga, estalviar.
Ah, sí.
Per això, el millor és no casar-se, i ja està.
I ja ho tindríem, no?
I tranquil·litat. En tot cas, la fada malèfica, si teniu una amiga que es diu malèfica, convideu-la, perquè és que poden haver-hi problemes com...
Després passen coses.
Què diu? Home, llença un malefici contra la nena, contra l'Aurora, i diu, el dia del seu 16è aniversari es punxarà amb el fus d'una filosa i morirà. Dius, a veure, aquests maleficis, pensem-nos-els una mica. No és molt recargolat.
És que va dir, com molt embolicat, no?
És molt embolicat.
Que arribi a punxar-se...
amb el fus de la filosa.
Ah, no, saps per què? Guaita, que se la tinc molt...
A veure.
No, perquè està... Justament li emet una maledicció, saps? I per això ella, directament, l'Aurora, va a punxar-se el dit. No és que et surti d'una... Ai, no m'ho estic explicant fatal.
Com la vas veure a la pel·lícula, Marcel? La vas veure ahir, perquè això ho tens molt recent.
Sí, no sé. No la vaig veure ahir, però no sé com... Sí, és que ho tinc com molt... Saps aquestes imatges de petita, de Walt Disney? Les tinc com molt, molt clares. Però és això, ella està conduïda, diguéssim, per la pròpia
Angelina Jolie. Perquè ja la porta com una miqueta per l'Angelina Jolie.
Que és la versió ja de la pel·lícula.
La versió de carn.
En tot cas, què fan? Doncs per protegir l'Aurora... en la de Disney, que això no sé si passa en la nova, li canvien el nom a la noia, l'anomenen Rosa, li fan un canvi d'identitat, i la porten a viure en una caseta de camp. Això no sé si passa amb la Jolie.
Amb la Jolie... Ara no ho veus, aquesta, la Jolie, no la tinc tant.
Jo aquesta l'he dormit. És la típica que van triar a casa i jo vaig dir, avui faràs la migdiada.
M'ha agradat això, l'he dormit. Aquesta l'he dormit, està bé.
És la típica que veig al principi i al final.
Bé, no, el del mig sempre és per omplir.
Ara.
Després m'ho explica.
Ja està, és per omplir. En tot cas, allà passa la seva infantesa i joventut i un dia una vella rosa de quasi 16 anys es troba ballant amb els seus amics animals, que és en aquesta cançó que sentíem ara, que fan veure que són un príncep amb una capa vermella, un barret, unes botes... I amagat darrere d'uns arbustos hi trobem Felip, que els observa i sent com la noia canta aquest vals en partitura de Tchaikovsky.
Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Eres tú.
Bueno, hem tornat a posar la primera frase, però perquè m'he equivocat volia que escoltéssim la... És culpa meva. La de Eres tú el principio azul que yo soñé. I l'altre dia us intentava explicar d'on ve tot això.
Vas, fem-ho.
Que és una mica embolic, perquè sempre hi ha la teoria que diuen que, clar, que la noblesa es deia, no?, que són de sang blava, perquè la noblesa europea, perquè no treballaven al camp, per tant es veien les venes, no es clava el sol...
Com més blanc, més es veuen, no?, les venes.
Després hi ha la teoria que en les lluites contra els sarraïns doncs era la manera de dir que eres cristià, que eres blanc, que aixecaves l'espasa i aleshores es veia el teu braç blanc amb les venes. I també hi ha altres teories. I l'altre dia es va començar a explicar una teoria una miqueta embolicada, però que venia a dir que la idea de príncep blau no ve d'aquesta idea de la sang blava que tots tenim al cap, sinó que podria venir del que en diríem un lost in translation.
Ep.
Doncs d'un error de traducció. I us parlava d'un text... Escolta, llatí...
Sí que ha durat, no?, aquest error de traducció anys, perquè no
s'hi ha
marxa.
Quedat, s'hi ha quedat.
No marxa i no marxarà, ara ja no marxarà.
Ara ja s'hi queda.
Hi havia un text en llatí de l'historiador i polític romà Tàcit, que parlava d'una història i es referia a Agripina, neta d'August. August, com que havia estat emperador, se'l considerava com una deïtat i, per tant, doncs, pertanyia al cel. El cel, que era el poder,
clar,
que parlàvem l'altre dia del color blau, també la Verge Maria, sempre amb el color blau, perquè és a Ràdio Estel, que comentàvem...
Color això no corporatiu.
No m'ho heu investigat. El perquè del color
veritat.
Blau, que jo crec que és
mira,
aquest.
Els cerres d'en Benassa
ja no fan els deures. No em va arribar l'encàrrec, eh?
Ah, doncs sort que treballeu
sort
aquí
que,
tota
sí,
la setmana.
Tens tota la raó,
però bueno,
Anna Pris.
Cap problema. I aleshores es parla d'aquesta noia en aquest text i es diu nascuda de la seva sang celestial, Caelesti sanguine. I aleshores aquesta sang celestial del cel s'acaba traduint en castellà, com a sangre celeste. I què passa? Que arriba un moment...
L'azul celeste.
L'azul celeste, pues, que és el blau cel. El blau.
Blau cel.
I aquí arriba la teoria del professor de filologia de la Universitat d'Alcalá, Jairo Javier García Sánchez, amb el que vaig tenir el plaer de parlar fa uns anys quan investigava el tema. I diu, si bé en aquest cas, en aquest text de Tàcit, es refereix, el celeste es refereix a la qualitat divina d'Agripina, els lectors del segle XVII van anar més enllà i van començar a relacionar la sang de tota persona de família, de llinatge diví o noble, amb el color blau del cel.
Mare meva.
Per tant, esta persona és de sangre celeste, és de sangre celeste, fins que algú diu, és de sangre azul. Ja està. I això vindria d'aquí, a Michis. Diu que en García Sánchez també diu que és més que probable que l'expressió príncep blau vingui de l'anterior de sang blava.
Ah!
O sigui, una cosa és la sang blava, però l'altra és el príncep blau. Per tant, príncep blau segurament ve de molt més enrere. Imagineu-vos, doncs, d'aquest Lost in Translation, de celeste, de tal, de blau. Es referia al cel per passar a referir-se al color.
Veus?
Per fi sabem això.
Jo dormo tranquil·la ja.
Si d'aquí dues hores no te'n
recordaràs. No me'n recordaré, ja.
No,
probable.
Del cel al cel ens en recordarem.
Els italians també diuen príncipe azzurro.
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 Home, la cançó, no? Azzurro.
Azzurro, bueno, blau.
La Franco Battiato, no? És l'azzurro.
A mi no em preguntis, jo no sé. Jo si és blur, sí que t'ho sé dir. Els
blur
altres...
tot. Mira, blur.
Blur? Mira, però blur és borrós. Això ens passa amb les ulleres quan ens les traiem. Els bascos també parlen de príncep blau. Ells diuen prince urdina. En castellà es diu príncipe azul. Però, en canvi, els francesos, le prince charmant, romanesos diuen príntul fermecator, i els anglesos el prince charming, també, que tots són prínceps encantadors.
Fixa't.
I per què?
Per què?
Amigues meves.
Per què?
Volem aquests saber. Diuen prince charming, príncep encantador, i no príncep blau.
Per què van de...
Doncs també pot ser un Lost in Translation.
També?
Tots estan molt perduts, eh?
A veure si us ho sé explicar bé. En aquest cas, ve d'una traducció del conte recollit per Charles Perrault, La Belle au Bois Dormant, la vella dorment del bosc. I si el llegim, la primera publicació, que és del 1697, en el moment que la princesa es desperta de l'encanteri que l'ha mantingut en un profund son durant 100 anys, les primeres paraules que pronuncia són per al seu príncep Salvador.
Ai.
Però espera't, diu, sou vos, príncep meu? Li va dir ella. Prou que us he fet esperar. I el príncep, encantat amb les seves paraules i encara més amb la manera com foren dites, no saber com mostrar la seva alegria i el seu agraïment i assegurar que se l'estimaria més que la seva pròpia vida. El príncep no és encantador. El príncep està encantat amb les paraules de la vella dorment. Amigues.
Era sec com una mala cosa, però estava encantat.
Estava encantat. Però després nosaltres hem convertit, o els anglesos o els francesos, aquest príncep en un príncep charmant.
Que al final és com et presenten els prínceps.
Clar.
Els de ficció, els de realitat, ja veiem que van per una altra banda, però els de ficció sempre, no?, són encantadors.
Sí, són encantadors. Doncs aquí, companyes, hem descobert que qui era encantadora era ella.
Molt bé.
Aquí reivindicant les coses com són.
Sí, sí.
També us dic que difícilment canviarem...
La història del conte.
La història del conte i com es diuen les coses, vull dir, príncep blau. Però és una princesa blava, no...
Princesa blava.
No s'ha dit...
No.
Bueno, és que fins ara sempre s'ha cregut que la princesa necessitava un príncep que la salvés. Llavors, com era ella, no importava gaire.
No importava el color. Però, per sort, ara, la gent que teniu fills ho sabreu, els contes s'han revisitat i han canviat i es reinventen.
I si tu els dius príncep blau, riuen.
Sí o no?
Diuen, sí, home, això era abans. No saben que ara això no va així.
Clar. Doncs mira.
Veus que bé? Molt no bé. Tot està perdut en aquesta vida. Deixa'm posar-te només una
un
pista,
tastet.
Un tastet.
De cap a on anem.
De cap a on anem, i us ho poso en forma de música. Batiato, això?
No,
Blur,
no. Com és aquest grup? Ai,
jo no sé, és que he passat de pàgina de guió.
Smash Mouth. I ara ja... Diuen Smash Mouth.
No vol més.
Home, he fet el guió.
Ha buscat el tall.
Però ets verd, no? Aquest sentit.
El què, perdona?
Seria més verd, no?
Seria més verd aquí el príncep.
Ens agrada.
Perquè una de les revisions de contes que s'han fet més populars...
Xulíssim.
A la pantalla, a la gran pantalla, és Shrek.
Wow.
I allí també apareix un príncep blau, però que no té els atributs tradicionals no. dels prínceps blaus. La setmana que ve us explicaré...
A veure.
D'on surt la idea, la fesomia de Shrek. Perquè, amigues meves, hi havia una persona que era bastant força similar a Shrek. Una persona de carn i ossos.
Ens de color verd.
Això era el que li faltava.
Ah.
Però això serà la setmana que ve.
Mira. Anna Pris i la Marinha, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana i millor setmana.
Moltes gràcies.
Harke, què? Tu preparada el cap de setmana o no?
Sí, estic preparant ja les disfresses.
Per cert, sí. De què et disfressaries, Anna? Si...
Mira, de Shrek.
Ah, doncs mira, per què no?
Molt pràctic, eh? Amb aquesta caloreta tota pintada de verd.
Jo de princesa blava.
Ah, mira.
Per començar a crear tendència.
Molt bé. Mira, si sou amants de la disfressa i de la festa, a partir de demà i fins dilluns teniu una cita a on? A Terrassa.
Sí, de fet, un carnestoltes que s'havia de celebrar el mes de febrer, com és tradicional, però que per por a les possibles conseqüències derivades del Covid s'ha ajornat aquest cap de setmana. I per parlar-nos doncs, del programa d'aquest carnestoltes en màniga curta, perquè, és clar, és una cosa insòlita,
és veritat.
Ja ens escolta la Mireia Gavaldall, és presidenta de la confraria Mascarada, que és organitzadora de la festa. Mireia, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos tot a punt per demà.
Quasi.
Gairebé. Què falta?
Quatre cosetes. Acabant-les. Bé, estem bé, estem bé.
Esteu acabant alguna disfressa, alguna carrossa? Què és el que falta?
Posant-li una mica de música.
Ah!
És l'últim.
Ens agrada.
Sempre. Sempre. Pues... Divendres és un dia de bojos, sempre.
Però bé, és el més important també la música, no? Perquè suposo que la gent té moltes ganes de ballar i de passar-s'ho bé a Terrassa. Un carnestoltes, a més, a ple estiu, que celebrarem amb màniga curta. Això és una cosa molt insòlita, no, Mireia?
Sí, amb molta calor. Estem aquí que no sabem què fer. Mira, hi ha moltes disfresses que al seu complement hem canviat la mascareta per una pistola d'aigua.
Ah, això està molt bé. Mira, és molt pràctic.
Refrescant.
De fet, et volíem preguntar això, si han hagut comparses que amb aquest canvi no, de temporada, és a dir, de passar l'hivern a l'estiu, també han canviat el tema o la temàtica de la festa, de la seva disfressa?
No, el que han fet és adaptar la seva disfressa una mica més a la calor. Mm-hmm. Però més o menys el tema... Ja l'havien escollit pel febrer, però ara... Han tret roba.
Deixem-ho. Clar. alguna capa, s'han desfet d'alguna capa, clar, per anar més fresquets. Mireia, serà un carnestoltes de 3 dies, no? Demà dissabte comenceu amb la Gran Rua i les activitats s'allargaran durant tot el dia i em sembla fins a ben entrada la nit, no?
Sí, nosaltres demà fem la Rua dels Grans, que diem nosaltres, que és la de dissabte, al vespre, que la comencem una mica més tard per veure si així no agafàvem tanta xitxa.
Tanta calor, clar.
Ens passava una mica a respirar. Al vespre fem el sopar de comparses, que el fem cada any al recinte Firal de Terrassa, que mengem una paella popular i donem els premis, fem històries aquí, totes les comparses juntes, i preparats per diumenge, ja.
Per... Clar, perquè el diumenge és el torn pels més petits de la casa, amb una rua que, això sí, tindrà menys comparses que de costum, sí. No em sembla, Mireia?
Sí, aquest any les comparses tenen, els col·les tenen 4 dies, avui ja han anat al col·le, aquí a Terrassa, i 4 dies de festa eren... Mira, el dissabte hem guanyat els càmpings i a la platja i al cap de setmana. Uh-huh. El Carnestoltes ha guanyat i el diumenge ens ha guanyat el càmping i la platja.
Clar, però bé, hi haurà un tercer dia, hem repassat dissabte, hem repassat diumenge amb aquesta festa més infantil i la festa s'acabarà el dilluns. Quins actes teniu previstos? També enterrareu la sardina? És a dir, seguireu el mateix protocol que en un Carnestoltes estàndard?
No. El dilluns, farem la vella del difunt, que cada any la fem, a l'Ajuntament. Seguidament farem un ball de vídues, que ve Batzuca a tocar, que és un grup d'aquí de Terrassa que mola molt i que fa música tradicional i tal. I a les 8 del vespre despedirem el rei del Carnestoltes, perquè el rei del Carnestoltes cada any ha de morir, perquè l'any següent hi ha un renou, i ens inventarem alguna cosa perquè entenem i estem totalment en contra de fer un enterro normal, perquè la Quaresma no té sentit al juny i perquè tot el que vol dir l'enterro de la sardina al juny no és.
Clar, no teniu enterrament, però sí que teniu un ball de vídues, comentes. De què va això?
El ball de vídues nosaltres el fem cada any i és el dimarts. Tothom estem convidem a tota Terrassa, bueno, a tothom que vingui a disfressat de vídua a fer el ball tradicional.
Això dius que serà dimarts o serà dilluns?
No, serà dilluns, cada any és dimarts.
Però... Ah, d'acord, però en aquest carnaval excepcional serà
versió
el dilluns.
Versió estiu és dilluns.
Perdó?
Ai,
no, que diem...
No, dèiem que el ball de vídues, no, Mireia, serà dilluns, no?, en aquesta versió estiu.
Sí.
Fantàstic.
Escolta'm, i Mireia, per anar acabant, que ens queda poquet temps, durant els 3 dies de festa també heu previst uns trams de silenci. Ah. Amb quin objectiu?
Bueno, ja portem 2 anys fent-ho. Nosaltres volem unes rues del Carnestoltes inclusives i que tothom pugui venir a gaudir del que fem les comparses i del que fem nosaltres. I és que hi ha una part de gent que no pot, per problemes... no poden estar molt de soroll i la música de les comparses els molesta molt i tal, i l'últim tros de la rua el fem en silenci, vol dir que tots els generadors, tots els equips de música esperaran, i la rua serà en silenci per aquestes persones que vulguin venir a veure la rua.
Bona proposta. Mireia, per acabar, els que vulguin acostar-se a aquest pont fins a Terrassa, a més de venir amb pistoles d'aigua, com tu anunciaves al principi de la conversa, alguna idea de disfressa per no passar massa calor?
Podem venir amb trajes de bany, vull dir.
Val.
Podem venir disfressats de Dufí o de Siranita o
de Dufí, de Dufí, coita.
No és fàcil aquest,
és
un bon repte.
Doncs mira. Mireia Gavaldà, gràcies, presidenta de la Confraria Mascarada, organitzadora de la festa. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, molt bona festa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Sí. I de Terrassa, Marta, tornem aquí a Barcelona, a l'estudi de Ràdio Estel, sí. Perquè d'aquí res, ens posarem el dia amb les notícies del butlletí horari de cada hora, puntualíssim, amb Olma Giró i Xavi Toscano, i després parlarem de la generació millennial, que em sembla que t'atrapa tu aquesta generació,
sí,
a
clar.
Mi també, és aquesta generació del 81 al 1993.
Estem dins.
Doncs la Maria José Mendoza ens donarà unes petites pinzellades de què consisteix ser la generació millennial, i després la lupa de cinema avui d'estrena del Xavi González, que ens parlarà d'aquells esportistes que es passen al món del cinema.
Escolta'm, i t'has deixat una cosa?
Freqüència madurada.
Ah, fa de la segona pista.
Vinga, doncs estarem pendents després del butlletí informatiu. Fins ara.
Estimes tu.